Benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs, un dimecres més a l'Amunt al Taló. Heu pogut superar les festes nadalenques? Entrem en el període de rebaixes, però les propostes i l'activitat del teatre de la nostra ciutat no està de rebaixes i, com sempre, en aquest programa us ho volem explicar. I ho fem possible l'equip que està integrat per Laura Lozano a la producció, Elvira Frank, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Javi Bayón, Jordi Sánchez, Joan Monistrol, Cristina Figueres i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Betsaida Cuadrado i Sergi Cubero. En el programa d'avui us presentarem els següents continguts.
Amunt al Taló.
Primer de tot, el Bernat Pareja ens obrirà la seva agenda acabada d'estrenar del 2018, on hi té anotada la programació teatral d'aquesta setmana a la platea indiscreta. Després, a l'entrevista, parlarem de la reobertura de la bàscula i de l'obra que estrena aquesta represa, El Crèdit. Tot seguit, escoltarem com ens vam infiltrar el divendres passat a la cavalcada dels Reis Mags d'Orient a Sabadell, amb l'Eloi Garcia i el Marcel Castillejo. I avui estrenem, anem d'estrena, però no anem d'estrena als teatres de Sabadell, sinó a una nova secció sobre teatre musical presentada per Marcel Castillejo sota el títol de Broadway a Sabadell, on escoltarem i comentarem musicals de teatre de Broadway i de Londres, també. I finalment, anirem més enllà del teatre de la nostra ciutat amb l'Elvira Frank, que ens recomanarà propostes de teatre professional de Barcelona a la seva secció, el Teatre de Franc. Tots preparats, tot està a punt, que arriba el moment de començar, i amunt al Taló!
La platea indiscreta.
I comencem el programa amb el Bernat Pareja, que ens porta l'agenda teatral de la setmana. Bon vespre, Bernat.
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, començarem amb La Faràndula, que tot i que ja s'ha acabat el Nadal i les festes, segueixen amb Els Pastorets. Els representaran dissabte i diumenge a les 6 de la tarda. On també es faran els Pastorets serà el Sant Vicenç, que serà també dissabte i diumenge, però aquests a 6:15 de la tarda. I diumenge hi haurà una sessió especial a les 11 del matí. Matrimoni a la Italiana es farà divendres i dissabte a les 10 de la nit. Seguirem cap al Sol, que a la Sala Gran faran Joseph i l'Increïble Abric en Technicolor, el dissabte a les 6 i a 9:15 del vespre i el diumenge també a les 6. A la Sala Petita faran una setmana més Luces de Bohemia, el dissabte a les 10 del vespre i el diumenge a 6:45 de la tarda. Alternativa faran El Chico de la Última Fila. Ens presenta la història d'en Claudio, un jove que necessita entrar a la vida, a les vides d'aquells qui l'envolten, a les d'aquells qui considera gent normal. La relació amb el seu professor de llengua, testimoni de la seva dèria, no només ens fa reflexionar sobre el procés de creació literària, també ens mostra el tafaner malaltís que tots amaguem. Es farà el divendres 12 al diumenge 14 a les 10 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. A l'Arlequí, per la passant a teatre infantil, faran músics, els músics de Bremen i les 7 cabretes. A la Sala Miguel Hernández, per la seva part, faran Mon pare és un ogre, una obra que parla del càstig, la culpa, la solidaritat i la justícia. Acabarem, doncs, amb un apunt del teatre principal on faran Paraules encadenades, que tracta d'un psicòpata, assassí en sèrie, que juga amb la seva última víctima a un joc aparentment innocent, les Paraules encadenades. A poc, el segrestador i la segrestada van mostrant les seves cartes, la seva veritable història. Serà el dissabte a les 9 del vespre.
I Bernat, has d'afegir una sala més a l'agenda, que és la nova sala, que és la Sala de la Bàscula, on actua el grup de Tatxa, que a més a més ara a continuació els entrevistarem. Ens veiem la setmana vinent, Bernat.
Fins la setmana que ve.
Molt bé, doncs vinga, a reveure. Adéu, adéu.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
Aquest 2017 ha acabat amb una gran notícia en el panorama teatral sabadellenc. Es tracta de la reobertura de la sala de cafè teatre La Bàscula. La bàscula va haver de tancar per qüestions legals i administratives ara fa un any i mig, i després d'algunes modificacions per adequar-se a la normativa i sobretot moure molts papers, han aconseguit tornar a obrir la sala i reinicia l'activitat teatral amb una comèdia d'alta intensitat, El crèdit, l'obra de Jordi Galzeran, que va ser estrenada per Jordi Bosch i Jordi Buixaderes i que en aquest cas és interpretada per Carles Tricuera i Josep Maria Romance, que els tenim en el nostre estudi per entrevistar-los. Molt bon vespre, Carles.
Bon vespre, Jaume, què tal?
Molt bon vespre, Josep Maria.
Hola, molt bon vespre.
I, a més, també volem aprofitar per parlar de la bàscula, perquè el Carles Tricuera també és l'encarregat, doncs, de gestionar tot aquest espai. Carles, primer de tot, felicitats perquè finalment heu aconseguit solventar amb aquest munt de dificultats tècniques i administratives i per ara podem dir que teniu tots els papers en regla, no?
Ho tenim tot en regla, sí. Ho diem una miqueta amb la boca petita perquè realment, i això l'Ajuntament ho sap, si m'estan escoltant, encara no els hi he presentat jo la sol·licitud d'apertura d'activitat. Els hi he presentat, però falta un requisit. I
sempre falta algun paper, sempre falta algun paper, això.
Ara és un requisit que l'any passat no requeria, ara es requereix. És una cosa que depèn de la Seguretat Social, que la tenim. Però tot i així, l'Ajuntament, l'àrea d'activitats m'ha dit tranquil, ja sabem que d'allò i nosaltres podem fer l'activitat. Doncs, amb l'Ajuntament no hem de patir.
Carles, anem a parlar de teatre.
Anem a parlar de teatre. Sí.
Primer de tot, pots explicar una mica com va sorgir la idea de crear aquest espai de la bàscula? Perquè ara s'ha reobert, però ja va, vull dir,
sí,
va haver l'obertura del teatre. Com va sorgir del fet aquest de crear una sala com...
Aquesta idea va sorgir doncs, un dia que nosaltres amb el grup de teatre Tatxa, que com tu saps, el grup de teatre Tatxa és un grup de teatre que sobretot el seu director, Antoni García, li agrada fer obres molt massives de molta gent, li agrada contentar molta gent que té ganes de fer teatre, doncs sempre busca obres on hi pugui sortir una bona quantitat d'actors, no? I una d'aquestes obres era Qüestió de nassos. La Qüestió de nassos, nosaltres assajàvem, com la majoria d'entitats de teatre amateur de Sabadell, en els espais que l'Ajuntament posa en l'Estruc. Un dia va ser que no teníem sala, l'Estruc no disposava d'una sala, de la sala gran, perquè nosaltres poguéssim assajar. Aleshores, nosaltres disposàvem d'un local. Del local, la Dolors, jo estic parlant de la Maria Dolors Volada i jo, disposàvem d'un local que ja feia un parell de mesos que havia quedat buit, que el tenien uns llogaters, havia quedat buit, i vaig dir, escolta'm, mira, podem anar a assajar en aquell local. Vam anar a assajar Qüestió de nassos en el local, la cosa va anar bé, va funcionar, i vam dir, ostres, ara muntarem el decorat, perquè la Qüestió de nassos requeria un decorat, una infraestructura important, amb nivells i tot, el vam muntar allà i els darrers assajos els vam fent allà. Llavors, un cop estrenada l'obra, jo em vaig jubilar de la feina que tenia i vaig dir, ara que tinc temps, escolta'm, això d'aquest local ha funcionat, el podríem convertir en un teatre, en una sala alternativa, i d'aquí va sorgir tot.
Molt bé, o sigui, d'aquesta manera, doncs, així, mig espontània i per casualitat,
sí.
I ha anat sortint...
Doncs, per què la bàscula? Doncs, senzillament, aquell local, que és un local que data dels anys 20, era un antic taller de metal·lúrgia, i hi havia una bàscula empotrada al terra. I aquella bàscula és una bàscula d'unes mesures importants, d'unes mides grans. Vam dir, ostres, treure-la d'aquí és bastant difícil, és complicat, la mantindrem. I a més donarà nom a la sala, per això es diu la bàscula.
Ja, o sigui que tenim la bàscula al mig de la sala, no? Per aquest motiu, per no poder-la treure i per deixar aquest record nostàlgic del que
havia sigut. Ara he de dir que amb les reformes que hem fet de cara a poder obrir i adequar el local a les normatives urbanístiques, la bàscula l'hem tret.
Ja.
L'hem tret del lloc, però l'hem desplaçat i l'hem posat a un lloc on no faci nosa, però ja no està emputada ni res.
Molt bé. Bueno, per tant, podeu dir que manteniu el nom de la bàscula
manteniu
perquè tenim la bàscula.
Manteniu el nom de la bàscula perquè hi ha la bàscula,
molt bé. Sí. I en principi deies que és la seu del grup de teatre Tatxa, però també
exacte,
hi ha altres grups que també hi poden actuar,
sí,
oi?
Sí, actualment, vull dir, allà hi ha tres companyies residents, podríem dir. En principi va ser el grup de teatre Tatxa, la bàscula es va fer amb l'ajut de tots els membres de Tatxa, tots van col·laborar amb adequar el local, amb portar-hi estris, amb treballar-hi, actualment també estan treballant, i a més també hi tenim el grup escènic Formació Artística, dirigit per Irene Garrido.
Sí, Irene Garrido.
Que per cert ara ha sigut mare, ha tingut un nen. I aleshores això, doncs tenim això. I a més també vam crear a la temporada, fa dues temporades, vam crear un altre grup que es diu La Bàscula, grup de teatre La Bàscula. amb aquest senyor Josep Maria Romance, amb la Maria Dolors Boada, vam fer una obra d'en Joan Lluís Bozzo, Còmica Vida, i la vam fer com a grup La Bàscula.
Molt bé. I ara tornem amb el crèdit?
I ara tornem amb el crèdit. Per què tornem amb el crèdit i no amb una obra de tatxa més massiva? Doncs per l'incertesa. No teníem clar si per Nadal podríem obrir. Aleshores, començar a assajar una obra amb un elenc important de gent i implicar-los tots, a poder dir, escolteu, hipotequeu el Nadal, hipotequeu les festes aquestes d'allò, perquè potser haurem de fer teatre, no ens hi veiem acord. En canvi, el crèdit són només dos personatges, ens ho vam entendre bé, i vam dir, ho fem així.
I per això, doncs, per tant, heu pogut començar d'aquesta manera. Quin personatge fa cadascú? Qui és el banquer, qui és el client?
Josep Maria, potser t'ho dirà.
Sí. Josep Maria.
Jo sóc el client i ell és el banquer. Sí.
Però aquí hi ha una anècdota.
Sí, sí. Bueno, de fet, tot va començar un dia que el Carles em diu, escolta, llegeix-te aquesta obra, que em sembla que té possibilitats. Estic parlant de finals de l'any passat. I la vaig llegir el mateix dia, em va encantar. Jo no l'havia vist, l'obra, ell sí, i vam començar doncs, a fer lectures, i dèiem, bueno, quin paper farà cadascú? I, bueno, no sé, tu fes el que vulguis, bueno, com et vagi bé. I aleshores, doncs, les primeres lectures jo feia el contrari del que faig ara, no? Feia el banquer i ell feia, doncs, el client. Però alguns comentaris de la Dolors, d'altres, alguns companys de teatre que els hi vam explicar que volíem fer aquesta obra, van dir, ostres, em sembla que potser els papers estan canviats. I vam començar ja a assajar de veritat doncs, com els tenim ara. No? Bueno, això parlo fa més d'un any que estem assajant. El que passa és que, com que no sabíem quan obriríem, doncs assajàvem doncs, mira, un cop per setmana, després ja dos cops per setmana. Ja, seriosament, des d'aquest estiu, jo vaig anar a veure on estiuejava ell i també va venir on estiuejava jo. Vam estar ja repassant, o sigui, ja assajant una mica en sèrio, i ja des del setembre ja pràcticament ens veiem tots els dies.
Ja, molt bé. I aquesta obra que té tants girs inesperats, com heu enfocat a nivell d'interpretació aquests canvis d'argument lligats als personatges? Com ho heu enfocat, això?
Bé, una miqueta els vas descobrint, Els vas descobrint, perquè tu pots anar llegint, pots anar fent la lectura, et pots anar fent la teva història del personatge, però fins que no et trobes allà davant i fins que no el fas amb moviments a dalt de l'escenari i tot, no comences a descobrir l'escenari. Realment l'obra és un repte. Clar, una obra d'un gairebé quasi una hora tres quarts, dos personatges només, amb un text important, és un repte. I nosaltres ens ho vam agafar com un repte. I llavors, aleshores es tractava d'això, d'anar descobrint el personatge. Cada cop li trobaves, jo com a banquer, no sé, inclús canvis d'última hora.
Sí, perquè el personatge del banquer potser és el personatge que té menys que se li, diguem, té menys girs inesperats, potser el que ve del client no és el que va traient més, li van sortint més elements inesperats, no? Perquè, sí. si podeu explicar un moment pels oients que no hagin pogut veure l'obra un parell de pinzellades sobre l'argument, Josep Maria, perquè sí, puguin entrar en el que és l'obra en si.
L'Antoni, que és el client, que sóc jo, doncs va al banc a demanar un préstec, no? Com van moltes persones, no? Cada dia. I aleshores, doncs, clar, és una persona que no té avals, no té... Se li suposa que tampoc té feina. L'únic que té, doncs, és la seva paraula. La garantia que té és que dona és la seva paraula. I, clar, amb la paraula només, doncs, el banquer, evidentment, no li dona el crèdit. I allò, bueno, és ell, doncs, intenta, bueno, fa un gir l'obra perquè diu unes coses que no es poden dir perquè, evidentment, espatllaríem, sí.
Li fa una proposta molt desconcertant.
Sí, una proposta d'allò descabellada, no? I llavors, a partir d'aquí, comença a fer girs l'obra. Segurament l'espectador, al principi, es deu posar, diguem, en la pell del personatge que faig jo, no? Perquè tothom ha anat alguna vegada al banc i aquestes coses passen, no? Però després, el que ho passa malament potser és l'altre, no? I va sí. Fent girs continus, l'obra, sí.
A veure, és que l'altre també s'ho mereix, també cal dir-ho,
Sí. Bé, de fet, aviam, aquesta és la situació doncs, del client que va demanar doncs, un crèdit al banquer, és la situació de poder, no?
Sí,
a la fi, no? Sí, el banquer té un poder i és intentar anar a desmuntar el poder de l'altre, no?
Sí. No, l'obra realment és una gran comèdia, és molt bona, perquè és una comèdia que tot es basa en el text. L'humor està en la situació que es crea i amb l'exquisitesa del text, no? Sí. Nosaltres hem vist versions en castellà, en castellà i feta per bons actors també, no? Héctor Alterio, sí. Merlo, i val a dir que esclar, a fora de Catalunya tenen un altre sentit de l'humor.
Ja. Yeah.
El fan, ells, els personatges que creen són molt més histriònics, molt més apallassats, no per dir-ho ara, parafrasejant a un dels personatges de l'obra, diré que el nostre estil és més català.
Sí. Carlos Hipólito, no?
Carlos Hipólito, sí. Perdona, sí, sí.
I què creieu que és el més atractiu de l'obra en si, del muntatge?
Jo crec que el text és captiva des del primer moment. A mi quan em va dir el Carles de fer aquesta obra, i el títol, crèdit, un banquer, un client, ostres, i això et donarà per una hora i mitja, vull dir, és que clar, sense haver-la vist, no? I després quan veus el text dius, ostres, és que això és una joia, és un regal, no? I sí, jo penso que el més important és el text.
A més, també ens topàvem amb un hàndicap nosaltres quan assajàvem. Clar, nosaltres estem acostumats a assajar obres amb el Tatxa, i surt molta gent, i quan assages, doncs hi ha gent que s'espera per allà, i et veuen, i diuen, ostres, m'agrades com ho fas, tal i igual. Nosaltres no, érem nosaltres dos, no ens veia ningú assajant, no sabíem la reacció del públic quina podria ser.
Ja, sí. I ara que ja l'heu tastat, perquè veu estrenar el dia 25, què en trieu?
El públic realment s'ho passa bé, sí.
Sí, però et porta sorpreses, perquè és veritat que diu Carles, la Dolors no va voler en cap moment que ningú veiés l'obra, ningú ni cap ajudant, allò que sempre passa, no? Que quan fas l'assaig general sempre hi ha gent allà. Doncs no hi havia ningú, i clar, ja veus els llocs on creus que la gent riurà més o menys, no? Però de tota manera et porta sorpreses, no? Perquè algunes coses que bueno, de tant dir-les a tu ja no et fan gràcia, doncs el públic reaccionava molt bé, la veritat és que sí. Sí.
Home, jo s'ha de dir que normalment les comèdies el que passa és que quan estàs assajant, al principi, quan llegeixes la comèdia, doncs evidentment en treus molt, coneixes, identifiques ben bé en aquell moment del text on hi haurà doncs, la sorpresa, les reaccions, però quan ja portes tot un temps assajant, llavors ja penses que potser no interessarà,
que no farà gràcia,
i llavors te n'adones al moment de l'estrena en les reaccions del públic i t'animes, no?, en aquest sentit.
Aquí va anar bé perquè, esclar, jo havia vist l'obra, la vaig a veure, a la Villarroel quan la van estrenar i ell no l'havia vist i ell un cop llegida li va agradar clar, jo mentre la llegia veia aquests
dos, veia els Buixaderes i el Bosc allà.
Veia els Jordis allà dalt, no? I els veia i me'ls imaginava i jo de fet he de confessar que intento una mica imitar el Bosc, eh? Ell no pot imitar ningú perquè no ho ha vist. Però jo intento agafar aquell to que ell agafava, no? Però, vaja, jo crec que ens en sortim. Sí,
i a nivell escenogràfic hi ha algun element especial? És una obra molt senzilla, és una taula i... No?
És una taula d'escriptori, amb dues cadires, una fotografia damunt la taula, que és un dels elements indispensables, el telèfon, i ja està.
I ja està, molt bé.
El cartipàs amb la documentació i prou.
Ja està, aquesta és tota l'escenografia. Sí. I aquestes representacions del crèdit es podran veure fins a finals de gener, en principi,
en
oi?
En principi, sí. Si tenim molt èxit i la gent ho vol veure i hem de prorrogar, doncs mira, prorrogarem.
Perquè mirant, diguem-ne, el futur, teniu preparades noves propostes per acabar de completar tota aquesta temporada?
Sí, i tant, amb Tatxa. Estem assajant una obra que es diu, nosaltres l'hem titulat A les fosques, en castellà es va titular El apagón, és una obra d'en Peter Schaffer, és una obra vodevilesca. No és un vodevil, però sí que és vodevilesca. És la típica obra d'enredos, no?, La característica bona d'aquesta obra i originalitat és que tot passa a les fosques. O sigui, quan l'escenari està il·luminat, realment els personatges estan a les fosques, el públic ho veu clar. I quan els personatges tenen llum, el públic ho veu fosc. Però allò és justament quan hi ha llum, quan no t'interessa l'obra. És el que passa a les fosques, els enredos, els mals entesos que passen. I sí, és una obra
còmica. Un estil pel davant i pel darrere, per exemple, no?
Més o menys, sí, seria així, sí.
I alguna cosa més teniu prevista, també? O encara esteu acabant de...
No, encara estem acabant, però sí, llavors ja pel maig, ja la temporada musical amb el grup escènics de Lirere Garrido, que ja tenen moltes propostes i moltes coses. Sí.
Estan treballant tot el curs
per
preparar
aquests... Sí, tant. Ells, no, ni Tatxa ni escènics han parat d'assajar, ni nosaltres, esclar.
Ja. Molt bé, doncs escolteu...
A part d'això, hi ha altres companyies, com per exemple, doncs, en cert teatre i tot, que també estan interessats
en poder fer també
i tindran un espai, evidentment, sí.
Molt bé, doncs escolteu, convidem a tots els nostres oients a assistir de nou a la bàscula per veure el Josep Maria Romanza i el Carles Tricuera en aquesta comèdia divertidíssima de Jordi Galzeran, El crèdit. Com hem dit abans, els divendres i dissabtes a les 9 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda fins a finals de gener. Moltes gràcies, Carles. Moltes gràcies, Josep Maria, per haver vingut.
Moltes gràcies a tu.
A vosaltres.
Que tingueu molt, molt encert i molta sort i molta merda amb aquest crèdit.
Moltes gràcies.
I molt èxit.
Esperem-ho, esperem-ho.
I, sí. I molts anys de bàscula.
Moltes, sí, això esperem-ho. Sí. Que puguem posar moltes coses per passar.
Exacte, que pesem moltes coses en aquesta bàscula. I nosaltres continuem el programa.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Infiltrats.
Aquesta vegada ens infiltrem en la preparació de la Cavalcada de Reis 2018 amb Marcel Castellejo. Hola, Marcel.
Hola, estic molt emocionat de poder fer d'infiltrat. No ho havia fet mai, això d'espiet, però m'està agradant, té el seu què.
A mi m'encanta, jo segur que m'ho passaré superbé, perquè en tinc unes ganes d'entrevistar. Mira quants colors, Marcel, mira quanta llum, quanta música.
Ja, estic veient moltes novetats, suposo que ara ens explicaran qui són aquests personatges que van tan mascarats i tan tunejats.
A més, pensa la quantitat d'entitats que deuen estar ajudant els Reis Mags perquè aquesta cavalcada i els regals arribin a lloc.
Exacte, suposo que hi deu haver molta gent implicada i perquè tothom tingui regals, perquè tothom tingui caramels, algú carbó, suposo que rebrà també.
Oh, esperem que no massa gent. Escolta, tu vas per allà, jo per aquí i ens trobem al final.
Per aquí, per... Molt bé, anem a cobrir-ho tot. Vinga.
Som-hi! Comencem el recorregut envoltats de color groc. Hola!
Hola!
Vosaltres feu la cavalcada, veig.
Sí!
I de Ràdio Sabadell. Hola, bon dia, del programa Amunt al Taló.
Hola!
I tornem. Uau, esteu preparades?
Sí!
Vosaltres de quina associació sou?
Del Club Gimnàstic Catalunya.
I sempre parleu totes alhora?
Sí!
Vale, a veure, de l'1 al 10, ara ja és la prova, de l'1 al 10, com catalogaríeu la cavalcada d'aquest any?
Sí!
Ei, que bé que ho feu, com és que sempre parleu
totes alhora? Teniu carrossa? Sou comparsa?
Som comparsa, som estels, bueno, som estrelles, més bé.
Sou l'Estella d'Orient?
Sí.
I a qui guieu?
Els tres Reis Mags.
Els tres Reis Mags, que són?
Gaspar i Baltasar.
I qui us agrada més?
Gaspar.
A qui no respon tota la vegada, eh?
Baltasar.
Bé, m'acosto aquí dissimuladament a un grup de pagesses molt guapes, per cert. I aviam si ens volen fer unes declaracions per Ràdio Sabadell. S'espanten, perquè bé, no deuen estar acostumades al clima mediterrani que tenim aquí. D'on veniu? A quin dels tres Reis Mags ajudeu vosaltres, aviam? Sou les ajudantes de l'ambaixador. Aquest any s'han rebut moltes cartes?
Moltíssimes.
I s'han hagut de... Les heu hagut de llegir vosaltres també? Perquè clar, l'ambaixador ja arriba a un punt que ja no deu donar per més, no?
Sí, les hem llegit.
I què es demanaven? Es demanaven...
Salut! Pau,
alegria, no? Totes aquestes coses que es demanen i després els regals forts, no? Que és el que al final interessa.
Sí, això sí. Per a les joguines sobretot.
Moltes joguines electròniques.
Sí? Preveieu un recorregut que serà llarg i cansat o què? Avui com tenim el clima d'avui? Déu-n'hi-do, no? Podria haver fet més fred.
Bon temps. Aguantarem. Amb molta emoció.
Quants sou? Sou només aquests? Sou poquetes ajudantes, no?
Som 5.
Molt bé. Aquí tenim l'organitzadora del Cotarro.
Hola.
Què tal?
Bé.
Com anem? Què li toca fer a vostè, aviam?
A mi em toca una mica coordinar a la gent, sobretot al públic, als ciutadans, que no s'apropin gaire a la comparsa i que tota la comitiva que acompanya les seves majestats no els hi falti de res. Però, per si de cas, s'ha de vigilar que així sigui.
Continuem la cobertura diferida de la cavalcada del 2018 amb els patges del rei...
Ros.
Del com es diu?
Gaspar.
Sempre em faig un embolic amb els noms. Sí. De quina entitat sou?
De la Joventut de la Faràndula.
Ostres, que bé, per fi uns teatreros. I què? Us fa gràcia?
Sí.
Molta il·lusió?
Sí. Us fa molta gràcia participar a la cavalcada d'aquest any. Molta il·lusió. Fer feliç als nens cada any, saludant i portant-los al rei a casa seva.
És molt emocionant veure... Il·lusió. Res, que som una organització tan gran per la il·lusió.
Doncs bona tarda. És que ens miren amb cara de... Entrevisteu-nos, sisplau. Tenim molts personatges per aquí, però volíem saber ben bé quina tasca us toca fer dintre d'aquesta cavalcada, a quin rei ajudeu, us toca carregar moltes coses, no?
Nosaltres som patges del rei blanc i ballem.
O sigui, us toca fer coreografia, eh?
Exacte, darrere la carrossa del rei.
Animant una mica el rei Melcior.
Sí.
I aneu, aneu al costat de la seva carrossa, davant, a darrere?
Darrere de la carrossa, anem.
És el primer any que us organitzeu per fer aquestes coreos?
No, ja portem anys ballant per la cavalcada i pel Reis Mags.
És una feina agraïda, podríem dir, ajudar el rei Melcior a animar una mica la cavalcada.
Recompensa, perquè quan veus les cares d'il·lusió i... Sí, recompensa molt el cansament.
Segur que és els típics personatges que tothom els hi demana caramels però no en poden repartir, és així?
Sí. O ens miren dient vine cap aquí, o... però nosaltres hem de seguir la coreografia i tampoc podem desviar-nos, però és molt divertit.
Com veieu aquest any? Aquest any és de baixada i de moment el fred sembla que no preda. Es preveu una cavalcada tranquil·la?
Sí, millor que l'any passat segur, perquè era de pujada i els últims 2 quilòmetres van ser durs i aquest any pinta millor.
Uau, quants colors, aquests molen molt! Hola, de quina associació sou?
Som del Ciervo.
I què feu tant de colors? A qui acompanyeu?
Doncs som els Mirairons.
I qui són aquests?
Ah, això diuen que tots els nens de la ciutat s'ho saben molt bé, perquè els han explicat tota la història. Els Mirairons som uns elfs, follets, que surten del bosc, surten d'una caixa, que tenim moltes ganes de treballar, i treballar molt pels reis, per repartir tots els regals, totes les coses.
Res, nois, moltes gràcies, que us vagi molt bé la cavalcada.
Merci!
I amb els Mirairons que fan regals també tenim motoristes i ciclistes. Hola, ciclistes!
Hola.
I de quina entitat sou?
Som de Cicloamics.
Cicloamics?
Escolta'm, bon vespre. Que sou els motoristes, vosaltres, d'aquesta cavalcada?
Sí.
Escolta, no sabia que s'anés amb vespes aquí també a la cavalcada. Em pensava que venien tots amb camell, els reis.
Bueno, venim com podem.
Fa més de 40 anys que surt a la cavalcada de Reis.
Molt bé.
I... Nevi, plogui, faci el temps que faci. Un any que nevava ens van demanar sidecars per portar els Reis.
Això està molt bé. O sigui que busquem tots els transports possibles i per haver perquè tots els regals que han preparat les majestats puguin arribar a lloc.
Exacte.
Mira, més Mirairons! De quina entitat sou?
Del Teatre Sant Vicenç.
I vosaltres què feu? Què porteu?
Els xumets i les cartes.
Ah, molt bé. Presidiu l'ambaixador?
Sí, bueno.
Presidiu l'ambaixador?
Sí.
Molt bé. Quants colors?
Sí, molts. Aquest any som supercolorits. Som com l'embolcall dels carmels.
Ah, clar, per això. I no en llanceu vosaltres?
No, nosaltres no ens en llancem. En portem aquí darrere.
Hola, ja que grans. Doncs que us vagi molt bé.
Merci.
Veig aquí uns companys carregats de... Carregats de què, ben bé?
De carmels.
De carmels gegants. I, molt bé, però per qui són? No us els mengeu pas vosaltres.
Bueno, són pels nens.
Que s'han portat bé.
S'han portat els nens i nenes.
Doncs, escolta, molt bé, aneu ben bé al principi de la cavalcada i, per tant, aquells que encara no han tingut l'oportunitat de donar la seva carta a ses majestats, ho poden fer i els regals arribaran a temps. Arribaran a temps, eh?
I tant, els reis són màgics. S'ho poden fer
màgics, tots. Exacte.
I tenen temps de fer els regals, embolicant-ho.
I allà tinc més patges, mira, del rei negre, del meu rei preferit. Hola.
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 Us fa il·lusió?
Moltíssima.
A mi me'n faria molta, si només veure'ls i mira, ja tremolo.
Molta il·lusió.
On esteu de la cavalgada? Cap al davant, cap
som
al mig?
Som cap al final. Al final. Com que rei negre, final. Sí, som al final perquè el que és bo s'esperà.
Home, clar que sí, així m'agrada. I llançareu caramels? Portareu entorxes? Què fareu vosaltres?
Nosaltres ballem. Som devots i llavors ballem.
Devots?
Sí.
Molt bé. Doncs res, us deixo practicar. Gràcies.
Moltes gràcies, merci. Ens veiem.
I ja estic al cap de la cavalgada. Vosaltres obriu la cavalgada?
Sí.
I pels timbals sou les...
Bruixes del Nord!
I senyora! I molta energia?
Sí,
molta.
Moltes ganes?
Sí.
Molt de fred?
També.
M'ha provat amb tirants, que has de tenir fred. Molt bé, doncs, desperteu bé tothom, que no es perdi la cavalgada i després ja s'enviaran a dormir. Els regals. Moltes sort, noies.
Gràcies.
Adéu.
Aquí hi ha un patge que el conec.
Hola, bona tarda.
Home, aquesta veu em sona. Què passa, jove?
Com estan? Ara mateix falten pocs minuts per començar la cavalgada. Esperem que tots els nens i nenes vagin a dormir d'hora. I esperem que tots els desitjos que hagin demanat s'acompleixin aquesta nit.
què, Marcel, com ha anat?
Bé, 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 estic molt cansat, però perquè és que estava ple de gent, això no s'acaba mai, els personatges.
Va, i no t'has fet un embolic amb els noms dels Reis?
Sí, una miqueta.
Uf,
sí,
molt.
Sí. Déu-n'hi-do la quantitat de regals que portaven, eh? M'han dit que n'hi havia un per cadascú. Bueno, no ho sé, tampoc ho he comprovat.
A mi m'han dit que n'hi havia un amb el meu nom, però no l'he vist, eh?
Eh? A mi m'han dit que rebré carbó.
I el tècnic de Ràdio Sabadell amb un altaló, que a més avui fa...
La setena cavalcada. Avui fotos, la primera fent fotos.
Per Ràdio Sabadell?
Correcte, sempre.
Molt bé, doncs.
Molt bé.
Roger Benet.
Un plaer entrevistar-te per primera vegada.
Molt bé, Josep.
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, amb un altaló, a Ràdio Sabadell.
Avui viatgem de Sabadell a Broadway amb aquesta nova secció que us proposem des de l'Amunt al Taló per descobrir els musicals més cèlebres i, en concret, les particularitats i les semblances dels seus temes més coneguts. Si una cosa fa el gènere del teatre musical és explicar una història a partir de cançons, i nosaltres intentarem descobrir com, amb quins mecanismes ho fan. Avui comencem parlant de la figura del narrador dins el musical. El narrador o narradora no és un rol necessari dins de l'espectacle, però sovint apareix per explicar el context del musical, per explicar la situació dels personatges o per explicar de manera resumida alguna part de la història.
Pharaoh, he was a powerful man with the ancient world in the palm of his hand. To all intents and purposes he was Egypt with a capital E. Whatever he did, he was showered with praise. If he cracked a joke, then you chortled for days. No one had rights or a vote but the king. In fact, you might say he was fairly right-wing. When Pharaoh's around, then you get down on the ground. If you ever find yourself near Ramesses, get down on your knees.
Now there are stories, now there are stories, now there are stories, now there are stories.
Down at the other end of the scale, Joseph still doing time in jail. For even though he is in with the guards, a lifetime in prison seems quite on the cards. But if my analysis of the position is right, at the end of the tunnel there's a glimmer of light. For all of a sudden, indescribable things have shattered the sleep of both peasants and kings. Strange as it seems, there's been a run of crazy dreams, and a man who can interpret could go far, could become a star. Become a star.
Segur que reconeixeu aquesta cançó cantada per la Maria Friedman, perquè aquesta temporada teatral la podem escoltar en català a la nostra ciutat, al Teatre del Sol, a la Sala Gran, interpretada per la Cristina Barbero, l'Alba Valero, la Bruna Feliciano i l'Elisabet Paulet, les quatre narradores de Joseph i l'increïble Picantècnic Olor, un musical amb música d'Andrew Lloyd Webber, i lletres de Tim Rice, que va començar com una cantata infantil i s'ha acabat convertint en un dels musicals més aplaudits del compositor, al costat del Fantasma de l'Òpera, Love Never Dies, Cats, Jesus Christ Superstar i, entre d'altres. La narradora acompanya en Joseph, acompanya els germans i acompanya el faraó durant tot l'espectacle i va explicant les seves accions, els seus sentiments i pensaments. Però tenim bastants més musicals d'autors coneguts amb aquest rol de narrador.
Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight. Something appealing, something appalling, something for everyone, a comedy tonight. Nothing with kings, nothing with crowns. Bring on the lovers, liars and clowns. Old situations, new complications. Nothing portentous or polite. Tragedy tomorrow, comedy tonight. Something convulsive, something repulsive, something for everyone, a comedy tonight. Something aesthetic,
something frenetic,
something for everyone, a comedy tonight.
Nothing with gods, nothing with fate.
Weighty affairs will just have to wait.
Nothing that's formal,
nothing that's normal.
No recitations to recite.
Open up the curtain. Comedy tonight. Something dramatic, something for everyone, a comedy tonight. Frenzy and problem.
Comedy Tonight, mítica cançó cantada per Zero Mostel a l'adaptació cinematogràfica del musical A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, amb música de Stephen Sondheim. És la cançó que obre l'espectacle. El narrador, que també serà el criat de la història que s'explicarà, basada en el clàssic grec Pseudolus, que vam poder escoltar el mes de setembre en aquest mateix programa, va situant l'època, el lloc, els personatges i les trames. Tota una sèrie d'elements que l'espectador haurà de conèixer, haurà de tenir en compte per poder comprendre l'embolic. Nathan Lane i fins i tot Whoopi Goldberg han interpretat aquest personatge còmic, tot i la seva condició social baixa. A veure si coneixeu el musical que ve a continuació.
I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de la set, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi, que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o d'ineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig a aprendre que tot depèn de mi i que tots tenen
sentir i allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent i això ho va fer. Persones grans que sovint ens n'oblidem i allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho
Vaig aprendre, del musical de la Perla 29 que es representa encara avui a la Sala Bars de Barcelona, amb música de Manu Guix, El petit príncep, basat en la novel·la de Saint-Exupéry, imprescindible tant per nens com també per adults. També en aquesta producció catalana hi tenim un personatge que actua com a narrador, que és l'aviador, tot explicant les proeses i els pensaments d'aquest petit príncep. Arriba a una terra desconeguda, coneix aquest nen i la seva manera d'entendre les coses canvia per sempre, com explica la cançó, cantada en aquest cas per l'Àngel Llàcer. Però també aquesta figura la podem trobar multiplicada. No és estrany que en alguns musicals apareguin diversos narradors o narradores. De fet, el teatre clàssic grec ja incorporava un cor, un conjunt d'unes 10 o 15 persones que explicaven parts de la història, els antecedents, feien prediccions o es posicionaven tot opinant sobre successos i sobre els personatges. Podríem dir que alguns musicals han optat per recuperar aquestes figures absolutament clàssiques que ajuden a explicar l'argument des d'una perspectiva externa. Little Shop of Horrors, la botiga dels horrors, que primer, als anys 60, va ser una pel·lícula i més endavant es va convertir en un musical als anys 80 de la mà de Howard Ashman, que va fer el llibret, les lletres, i Alan Menken, que va fer la música, un grandíssim compositor, també autor de temes, dels temes de Pocahontas, de La Bella i la Bèstia, d'Aladdin, del Joperut de Notre Dame o de La Sireneta, entre d'altres pel·lícules de Disney que són veritables clàssics. També als 80 se'n va fer la pel·lícula musical i sembla que podrem veure l'espectacle a la nostra ciutat, ja que Sant Vicenç, Teatre Sant Vicenç, prepara de cara a la temporada vinent aquest musical, així que estigueu molt atents. A la Botiga dels Horrors també tenim tres noies, tres narradores, que fan el seguiment de la història i dels personatges amb un to absolutament còmic, com també ho fan aquestes altres noies, a veure si les reconeixen.
Goddesses of the arts and proclaimers of heroes.
Heroes like Hercules.
Honey, you mean Hercules. Woohoo, I'd like to make some sweet music.
Our story actually begins long before Hercules, many eons ago.
Back when the world was new, the planet Earth was down on its luck, and everywhere gigantic brutes called Titans ran amok.
It was a nasty place. There was a mess wherever you stepped,
where chaos reigned and earthquakes and volcanoes never slept.
Woo! Say it, girlfriend!
Alan Menken també és l'autor dels temes espectaculars d'Hèrcules, la pel·lícula de Disney que també s'ha convertit en un musical i que també vam poder veure en una versió pròpia i amb música de Guillem Galofré i el grup de Albions al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta en temporades anteriors. Les muses són les encarregades de situar els espectadors, de guiar-los i explicar-los com avança la trama. El grup de noies cantants es repeteix també en un altre musical.
Cutest chickie that you ever did see. Hey, Tracy, hey, baby, look at us. Where is there a team that's half as fabulous? I let go, go, go in the past now. Say hello to this red carpet crowd. Yes, I know that the world's spinning fast now. Tell Lola Bridget to step aside. Your mom was working in the 60s. Oh, 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 oh.
Seven wonders.
tres noies irrompen en els diversos números musicals de Hairspray per acompanyar l'Edna i la Tracy, les protagonistes de l'espectacle, que a la versió cinematogràfica més recent de l'any 2007 eren interpretades per John Travolta i per la Nikki Blonsky. Mark O'Donnell i Thomas Meehan i Mark Scheinman són els autors del llibret i de la música, respectivament. I acabem la secció d'avui escoltant el màxim exponent del grup de cantants que explica situacions a partir de cançons, però aquesta vegada no en el rol de narradores, sinó en el rol de protagonistes. Escoltem Dream Girls, un musical dels anys 80, música de Henry Krieger i llibret i lletres de Tom Ian, que parla sobre l'ascens de tres noies afroamericanes en el món de la música i dels seus diversos drames personals, podríem dir. Un espectacle basat en la història de The Supremes i la història també del Rhythm and Blues, que es va anar desenvolupant a Amèrica a partir dels anys 40-50. Val la pena escoltar la banda sonora de la versió cinematogràfica que es va fer l'any 2006, amb les veus fantàstiques de Beyoncé, de Jennifer Hudson, Annika Noni Rose, Jamie Foxx i també Eddie Murphy.
Gentlemen, the Detroit Theater continues our legendary talent contest with the courageous Dreamettes.
It's the Dreamettes, the Dreamettes.
Keeps holding me down. I feel just like a flower, but you're keeping stuck in the ground, ground, ground. Oh, move, move, move right out of my life. Move it, move it out of my life. Move, move right out of my life. Move it, move it out of my life. Move, move, move right out of my life.
You are so horribly satanic, the way you leave.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I seguim amb el programa a parlar de Teatre de Franc, a parlar de les recomanacions que ens porta l'Elvira Franc de les obres que ha anat veient aquests dies a Barcelona, bàsicament.
Hola,
bon vespre, Elvira, què
hola,
tal?
Hola, Jaume.
Han anat bé els Reis?
Han anat molt bé els Reis,
sí?
Molt bé.
Molt bé,
sí.
Doncs què ens portes com a regal de Reis per avui?
Bueno, us porto recomanacions que jo, amb la meva franquesa, us diré tal com les vaig viure jo.
Perfecte, doncs endavant.
El primer es parlaré del Cyrano, del Teatre Borràs de Barcelona. És una adaptació de la coneguda obra d'Edmond Rostand. Tal com van fer amb Terra Baixa, Lluís Omar, dirigit per Pau Miró, ens presenta aquest clàssic que molts teatreros ja han vist en diferents versions. Recordo la primera vegada que la vaig veure, el 2004, era la versió del Josep Maria Flotats. A mi va ser per mi un descobriment del personatge d'aquest nas tan gros. Després la vaig veure el 2012, dirigida per l'Oriol Brogi, per la Perla 29, que la va portar una escena, aquesta vegada el Cyrano era interpretat per Pere Arquilluer, una posada en escena romàntica que també em va fascinar. Ara, aquesta vegada hi anàvem una mica de por, pensava, a veure què ens donaran. En aquesta ocasió, Pau Miró fa una adaptació atrevida i innovadora. Les escenes estan ambientades a l'esgrima esportiva, deixant a part les conegudes coreografies de capa i espasa que sempre es presenta aquesta obra. L'escenografia són uns mòduls com una grada, amb unes cadires al fons, com si estiguessin veient una lluita d'espases contemporània, competitiva. Els personatges lluiten amb les seves caretes, guants i els vestits blancs i folrats. Quasi sempre van vestits d'esgrima, de lluita d'aquesta. La majoria de moviments estan inspirats en aquest esport i moltes vegades els diàlegs, ni que no portin l'espasa, es formulen simulant com un combat. D'aquests moviments se n'ha cuidat amb gran destresa el mestre Òscar Balsecchi del Club d'Esgrima Sam de Barcelona. El fons musical és la veu i la gran carisma de Sílvia Pérez Cruz.
Ah, molt, quina combinació, molt, no? És molt, una combinació estranya. Molt, perquè molt. Esgrima i Sílvia Pérez Cruz, no, vaja, no ho sé.
Sí, és com, ja et dic, molt atrevit tot, eh?
Ja.
Molt innovador. Lluís Omar fa una boníssima interpretació, com sempre. La seva gran figura i la seva veu tan característica d'actor li donen un toc com molt interessant, molt rodó, amb el grotesc que és el Cyrano.
Ja.
Diu molt bé tots els poemes, però a mi personalment em va agradar molt el monòleg final, perquè el fa sense dramatisme, d'una manera molt entenedora, que recorda sobretot la dignitat i l'acceptació d'un mateix tal com és, que això és el que fa a la persona, sigui físicament o sigui també de caràcter, acceptar-nos, això és el que conclou una persona. L'acompanyen Joan Anguera, Albert Prat, Aina Sánchez i Àlex Batllori. Aquests dos últims a mi em van agradar moltíssim, molt convincents. Es dona la coincidència que els tres Christians, que és el noi que s'enamora, que no sap parlar, s'enamora de la Rosanna. Doncs els he vist tots tres, són tots tres de Sabadell.
Ah, sí?
Sí. El Ramon Madaula, el Bernat Quintana i l'Àlex Valldori, tots tres són d'aquí.
Ah, molt bé.
L'Àlex és nascut aquí, no hi viu, però és nascut a Sabadell. Per mi, el millor aquest últim.
Sí?
De veritat, sí. Ens presenta el noi guapo, així una mica musculitos, per dir-ho, però sense gaire cap i sense saber expressar-se.
Val. Per tant, agafa el personatge d'aquesta manera, no?
Sí,
el personatge
aquest tipus, diguem-ne, d'ara, que van al gimnàs, que cuiden molt el físic, però no cuiden l'intel·lecte.
La part més intel·lectual.
Exactament. Em va agradar molt. Aquest actor és molt televisiu. Sortia en Física i Química, o Jo soy a l'Instituto d'Albert Espinosa, i va néixer a Sabadell el 1991, o sigui que ara té 26 anys i té una carrera professional molt bona per endavant. Mm.
O sigui, ha fet bastanta televisió pel que comentes.
Més televisió que teatre.
I, teatre. Però... I escolta, comparant Lluís Omar i els Flotats, deies que el monòleg final era molt natural, no?
Sí.
L'Omar, els Flotats, en canvi, feia una interpretació bastant exagerada.
Sí.
Com hi ha?
Per
com
mi va arribar més l'Omar.
Sí? Més l'Omar, sí, que no pas el Flotats.
A veure, jo quan vaig veure el Pere Arquilloé, vaig pensar, millor Pere Arquilloé que Flotats, perquè el Flotats feia aquella cantarella.
Sí, exacte.
El Pere Arquilloé ho feia com molt romàntic. Bueno, l'Oriol Brogi ja ho va dirigir de que el Cyrano estava enamorat de la lluna. Era com una posada en escena, tot ell, molt romanticisme, una posada en escena molt maca. Aquí és com molt més dur, molt més personal, i aquest monòleg, i tots els altres, els fa molt naturals.
Més naturalitat,
sí,
està bé.
Em va agradar.
Molt bé, doncs alguna cosa més, Elvira?
Doncs sí.
Tenim una altra proposta, doncs vinga, endavant.
Una altra proposta, que és una reposició que jo vaig veure l'any passat, que a mi em va encantar i també us la vull recomanar. És Irma, de Federico García Lorca, al Teatre Acadèmia de Barcelona. És un clàssic que es posa amb una posada en escena dirigida per Marc Cuer, que, a veure, la posada en escena és molt atrevida també, però respecta molt l'autor. És molt innovadora i molt efectiva la posada d'escena. Sorra, aigua i uns ceps que els actors planten i fan florir d'una manera molt plàstica i poètica. La escenografia ideada per Laura Clos, que va reflectint el pas de les estacions i el naixement de la natura en contraposició dels anhels de la protagonista, que no pot aconseguir la seva maternitat. Si coneixeu Guillerme, el tema és aquest, La prosa, la poètica, està interpretada amb una nota molt alta per mi, molt rigorosa i respectant l'autor amb el 100%. Són tots joves, molt joves els actors, i també el director també és jove. destacar l'Alba José en el seu paper principal, sense deixar enrere tots els altres. La més veterana és la Isabel Soriano, que em va fer molta, una especial il·lusió tornar a veure-la, que abans havia actuat amb De Güell de Gom.
La Mimi de Flor de Nit.
Ah, exactament. Doncs ara, últimament, es havia dedicat a la docència i la vaig veure i em va fer molta il·lusió.
I tant.
No canta, eh?
Sí, sí, perquè de fet era bueno, va ser també el grumet de Maricel.
Exacte.
De la primer Maricel.
El primer Maricel.
Sí, sí.
Quina
sí.
memòria, eh?
Sí, 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 home, i tant, és que aviam, hi ha algunes actrius i alguns actors que queden...
Que
jo crec que hi ha alguns actors que els hi queda algun personatge que els hi queda marcat per tota la vida,
sempre.
Eh? I la Isabel Soriano és una d'aquestes
sí.
persones, eh?
I ara es dedicava a ser mestra de cant. Però aquí, doncs, fa la persona més gran, del poble, i, bueno, va fer il·lusió. Quan vaig sentir la veu, dic, oi, sembla l'Isabel Soriano. Estava d'esquena, dic... I si s'hi gira, dic, ostres, va fer, la veritat, molta il·lusió.
Sí, perquè de fet l'hem vist poc fer teatre que no sigui musical.
Exacte.
No sé si havia fet alguna altra cosa més.
Jo no l'havia vista mai en teatre que no fos musical. I realment ella es dedica
a mestre
de
cant. Ella té una dicció castellana, vull dir que en aquest sentit li ha de ser fàcil la interpretació així.
Sí, 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 clar, és en castellà tot. Jo el que em va sorprendre més va ser la joventut dels actors i la joventut dels espectadors. Tots eren joves, em sembla que aquell dia jo era la més gran de tots. Un respecte, un silenci. No els hi va caldre dir abans de començar l'obra apagueu els mòbils, perquè ja el jovent ja ho porten incorporat, ja ho saben que els han d'apagar els mòbils. No ho diuen. I en canvi no va sonar ni un mòbil, ni es va sentir res. Realment hauríem d'aprendre d'aquest jovent que va anar a teatre.
Molt bé, i tant.
Estarà en cartell aquesta obra fins al 4 de febrer. Si podeu, aneu-hi.
Molt bé. Doncs, escolta, Elvira, moltes gràcies per aquestes dues propostes, per aquest regal de Reis que ens has fet avui.
A vosaltres, del regal de poder venir a explicar-vos cada setmana les meves...
aventures teatrals.
Aventures, exacte.
Doncs molt bé. Doncs, Elvira, ens trobem la setmana vinent.
Si Déu vol.
Molt bé, doncs
adéu,
moltes gràcies. Bon vespre.
Adéu.
I fins aquí aquest 59è programa. I seguim la setmana vinent amunt amunt a pujar aquesta costa del mes de gener i segur que la pujareu amb més alegria si ho feu escoltant...
Amunt el Taló.
Salut i teatre. Fins el dimecres vinent. A reveure.